101.6 FM, COPE Vinaròs.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Bon diumenge. El saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un diumenge més, i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i com sempre acompanyat per Poli Hernández, aquí al control, estem disposats a oferir-los la nostra actualitat diocesana. En aquest diumenge especial, en aquest diumenge en què xiquets i xiquetes del nostre Bisbat de Tortosa s'apleguen tots en el seminari per celebrar la trobada infantil diocesana. D'una forma especial, ja que dir que els xiquets que faran la primera comunió allí són presents, perquè no deixa de ser aquesta festa un aplec especial d'amics i amigues de Jesús, que segurament tots ells hi seran presents per després celebrar l'Eucaristia en les respectives parròquies per primer cop rebre el Senyor. També en aquesta trobada infantil diocesana, que porta com a títol Lloat sigueu, i que ens convida a tots nosaltres a viure i a celebrar algo tan important com és, en aquest cas, la creació, i donar gràcies a Déu per aquesta creació, i seran presents els catequistes, les famílies, els seus acompanyants. També una part important, un punt important, un pilar important dintre de la fe de cadascuna de les nostres parròquies i famílies. I lògicament, a part d'aquesta festivitat que celebra a nivell diocesà, doncs també cal escoltar l'Evangeli. Un Evangeli, podem dir, dels més bonics que es poden llegir a la Quaresma. Un Evangeli que Sant Joan ens el vol portar avui a les nostres. Ja anem a escoltar-lo.
101.6 FM, COPE Vinaròs.
En aquell temps, Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres i l'endemà de bon matí es presentà de nou al temple. Tothom acudia al seu entorn i ell, assegut, els ensenyava. Els mestres de la llei i els fariseus li portaren una dona que havia estat sorpresa cometent adulteri. La posaren al mig i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès, en la llei, ens ordenà d'apedregar-les, aquestes dones. I vos, què hi dieu?» Li feien aquesta pregunta insidiosament, buscant un pretext per acusar-lo. Però Jesús s'ajupí i s'entretenia dibuixant a terra amb el dit. Ells continuaren insistint amb la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: «Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat, que comenci a tirar pedres». Després s'ajupí i continuà dibuixant a terra. Ells, que van sentir això, se n'anaren retirant-la d'un darrere de l'altre, començant pels més vells. Jesús es queda sol i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué a la dona: «On són? Ningú t'ha condemnat?» Ella contestà: «Ningú, senyor». Jesús digué: «Tampoc jo et condemno. Ves-te'n i d'ara en endavant no pequis més».
Llegim a l'Evangeli una de les escenes més boniques. Es tracta del cas d'una dona sorpresa en adulteri. Els mestres de la llei l'acusen, li diuen: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès, en la llei, ens ordenà d'apedregar-les, aquestes dones. I vos què hi dieu?» I l'evangelista afegeix: li feien aquesta pregunta insidiosament. La cosa era clara. Si diu que se l'ha d'apedregar, Jesús serà un escriba més que només aplica la llei. Si diu que no, s'oposa al legislador, que és Moisès. Què fa Jesús? No acusa ningú. Simplement, després de dibuixar a terra, diu: «Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat, que comenci a tirar pedres». Si sou tan amants de la llei, vol dir que sou innocents. Si és així, tireu la primera pedra. Ells, quan van sentir això, se n'anaren retirant l'un darrere de l'altre, fins que Jesús es quedà sol amb la dona. «Ningú no t'ha condemnat? Tampoc jo et condemno». Jesús no vol la mort del pecador, sí la conversió. Podríem aplicar aquesta escena a les paraules d'Isaïes, que refereixen segurament al poder creador de Déu, que és l'únic que pot ajudar a Israel, o potser al retorn d'Israel de l'exili, però que expliquen molt bé l'actitud de Jesús. «No recordeu més els temps passats, no penseu més en les coses antigues, estic a punt de fer una cosa nova que ja comença a néixer». Aquesta cosa nova és l'amor i la misericòrdia de Déu envers tots els pecadors. I Pau dirà com ho considera tot escòria a canvi de guanyar a Crist. I per això afirma, no sóc just gràcies a una justícia guanyada, perquè he observat la llei, sinó gràcies a haver cregut en Crist, que ens ensenya precisament l'amor i la misericòrdia que van molt més enllà de la llei. Jesús no condemna els pecadors, els hi ofereix la possibilitat de tornar a viure plenament com a fills i filles de Déu. Que també nosaltres sapiguéssim, per què no, ser protagonistes d'aquesta conversió que ens demana Crist en el seu Evangeli. I anem a fer un repàs de les principals notícies que han ocorregut o que ocorreran aquesta propera setmana. Per exemple, la Terra Alta va viure el seu recés arxiprestal, ja que dic que va ser el passat dia 31 de març i les 12 parròquies de la Terra Alta es van trobar a la misericòrdia de la Fatarella. En total, una setantena de persones acompanyats pels mossens de l'arxiprestat, que a les 5 de la tarda van començar participant amb la xerrada de mossèn Pasqual Centelles, rector rector de la parròquia dels Àngels de Tortosa. El títol, Quaresma cap a la Pasqua. I sobre les 7 va tenir lloc pues, un moment també de celebració festiva en aquest lloc de culte de la Terra Alta. També més recessos, com el que va tenir lloc també el passat dia 31, a càrrec de l'Acció Catòlica General d'aquí de Tortosa, que va convidar a la germana Maria Victòria Molins, que seguint més o menys el que seria l'esquema del veure, jutjar i actuar de l'Acció Catòlica General, va anar desgranant els temes sobre pobresa i marginació en quan s'estan vivint. Una primera xerrada sobre el veure, la pobresa i la marginació i els camins que porten aquesta marginació. Una segona xerrada sobre el jutjar, pobresa i marginació en temps de Jesús i com ell hi actua. I finalment una tercera xerrada també sobre l'actuar, la marginació dels nostres barris i ciutats. Gent de diferents moviments, com va ser Càritas, Catequeses, Mans Unides, Missions, Apostolat Seglar i de Joventut, es van aplegar. I gent vinguda pràcticament de moltes poblacions del nostre bisbat van poder participar d'aquesta jornada realment tan interessant, no?, que es va portar a terme en Tortosa i organitzada per l'Acció Catòlica General. També hi ha que dir alguna cosa del passat divendres i dissabte, que es va celebrar aquestes 24 hores pel Senyor. 24 hores pel Senyor que van ser pràcticament en moltes parròquies del nostre bisbat. De fet, des de la zona nord fins a la zona sud va haver un ventall de parròquies que van participar d'aquesta iniciativa ja proposada l'any de la Misericòrdia pel Papa Francesc i que després s'han anat al llarg dels anys unint tantes i tantes parròquies que no deixa de ser un bé molt gran per al nostre bisbat i per a l'Església en general. Temps d'agenda, el passat dijous va pujar el Sant Crist de la Mar de Benicarló des de la parròquia del Sant Crist fins a la de Sant Bertomeu, i ara al llarg de 9 dies tindrà lloc doncs, el novenari del Sant Crist. El passat divendres els joves van ser protagonistes i el cardenal Amigo va ser el que va impartir aquest novenari. Aquests dies que hi resten seran diferents també persones i personalitats dins de l'Església, com és el cardenal Sistac, com és Monsenyor Romà Casanova i també el bisbe, en aquest cas Benavente, que participarà dels diferents plàtiques que es portaran en el novenari del Crist de la Mar. I amb aquesta notícia posem el punt i final, tot esperant aquesta Setmana Santa, que si Déu vol, la setmana que ve ja presentarem els diferents actes que hi hauran. Gràcies a tots per acompanyar-nos i els deixem ara en les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent.
Paraules de vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Durant aquest mes d'abril s'inicia un període en el que els pares heu de prendre decisions importants pel que respecta a la educació dels fills, ja que és el moment de la preinscripció per al proper curs escolar. Heu d'elegir el centre que considereu més adient per a la seva formació i també decidir si voleu que participin o no en la classe de religió catòlica. Són dues decisions importants per a la seva educació. Estem davant un deure moral dels pares i també d'un dret que l'Estat ha de respectar. En les circumstàncies que estem vivint, encara són actuals les paraules del Concili Vaticà II, on es recorda als pares la greu obligació que recau damunt seu de fer tot el possible i inclús d'exigir-ho perquè els seus fills puguin rebre una educació moral i religiosa i d'aquesta manera progressen en una formació cristiana dinàmicament harmonitzada amb la profana. A més, diu el Concili, l'Església lloa aquelles autoritats i societats civils que, tenint en compte el pluralisme de la societat moderna i respectant la deguda llibertat religiosa, ajuden les famílies perquè l'educació dels fills pugui estar assegurada en totes les escoles d'acord amb els principis morals i religiosos propis de les famílies. Per poder exercir el seu dret, els pares han de tindre la possibilitat d'escollir per als seus fills l'ensenyament de la religió a l'escola. La dimensió religiosa forma part de la vida de l'home, que és un ésser obert a la transcendència. Sense aquesta matèria, els alumnes estan privats d'un element fonamental per a la formació, que ajuda a aconseguir una harmonia vital entre fe i cultura. L'ensenyament escolar de la religió és diferent i complementari a la catequesi de la parròquia. A més del diferent àmbit on cadascuna és impartida, són diferents les finalitats. La catequesi es proposa promoure l'adhesió personal a Crist, mentre que l'ensenyament escolar de la religió transmet als alumnes els coneixements sobre la identitat de la fe i de la vida cristiana i sobre la seva compatibilitat amb la cultura i la ciència. Una altra de les decisions importants que heu de dur a terme en aquestes dates és la elecció del centre educatiu. Malauradament, vivim situacions d'inversió ètica en l'escola per certes ideologies que afecten a la moralitat de les persones i es volen imposar a tots faltant sovint al respecte al dret a la llibertat religiosa. També es pretén traure a l'escola una part important de la missió que aquesta té, que no consisteix únicament en transmetre uns coneixements, sinó formar també en valors segons una determinada concepció de la persona. Per això, la presència de l'Església en el món de l'educació és avui tan necessària com en altres moments de la història, si volem garantir la pervivència d'una cultura cristiana i d'uns valors que dignifiquen a la persona. Les escoles catòliques volen ser un referent de qualitat i equitat en permanent recerca de la veritat i innovant per assolir un millor aprenentatge, cercant la personalització i l'adaptació a cada alumne, amb una proposta que, tenim com a model a Jesús, ofereix a la persona un horitzó de sentit i camins de creixement integral. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana.